El Club de Sisè, un programa de contes radiofònics amb la col·laboració dels alumnes de sisè de primària de les escoles Sencelles i mossèn Ramon Berguedà. Cada dimarts a Constantí Ràdio.
Bona tarda. Una setmana més, els alumnes de sisè de l'escola mossèn Ramon Berguedà us llegirem contes de tot el món. Avui us explicarem un conte africà i un conte de Malàisia. Esperem que us agradi tant com nosaltres. Gràcies per escoltar-nos. Costa Dibu, el rei Zoglobolo, el monarca que no escoltava mai a ningú.
Hi havia una vegada una tribu africana que tenia un rei que es deia Zoglobolo. En Zoglobolo era un rei molt particular, tot un personatge que se sortia de tot estereotip. No només era un personatge molt seriós i manaire que sempre feia el que li donava la gana, sinó, a més, havia prohibit a tothom que li dirigessin la paraula. Increïble, oi? Ningú podia dir-li res, mai de ningú, de cap manera, ni amb cap excusa. I pobre d'aquell que s'hi atrevís. Tot era pels aires de grandesa que tenia en Zoglobolo. Es creia tan important i tan poderós que al seu voltant només volia sentir música.
Que ningú s'atreveix a parlar-me mai més,
va dir un dia amb la seva boiassa.
Des d'ara, si algú té alguna cosa important a dir-me, que la digui en música, perquè com que sóc el rei més llest i més intel·ligent que viu sobre la terra, quan escolti la música jo ja sabré què em voleu dir.
I cada cop que algun membre de la seva família o algun dels seus ministres li volia comentar alguna cosa, abans ho havien d'explicar a un flautista. I tot seguit, el flautista es posava a tocar la flauta. I així el rei podia desxifrar tot allò que els seus súbdits li volien dir.
D'aquesta manera passava la vida en aquella tribu. Tot anava al compàs de la flauta. Ningú parlava en presència del rei Zoglobolo. Aquesta circumstància originava molts mals de cap, perquè la gent, fins que eren les seves cases, es veien obligats a parlar en veu baixa. No buscats que s'escapés alguna paraula solta i que arribés a vida del rei Zoglobolo. Un dia, els reis de totes les tribus d'Àfrica van convocar una reunió i, per descomptat, van invitar en Zoglobolo. Davant d'aquest honor, en Zoglobolo va preparar uns quants regals per als seus col·legues els monarques. I va posar el seu millor vestit i, acompanyat de la seva pomposa cort, va començar a fer via cap allà quan s'havia de saber aquesta importantíssima cimera de líders de tribu.
Era un viatge llarg. Molts quilòmetres separaven el seu poble del punt de reunió. I va ser, més o menys, a mig camí quan el Zoglobolo va començar a notar un fort mal de panxa.
Ai, 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 que em cago!
Va dir recargolant-se de dolor. Del ventre del rei van començar a sentir-se uns sonors retortillons i en qüestió de segons el pobre ja no podia aguantar-se més. Es va veure obligat a sortir a correcuita de la comitiva amb el cul serrat per amagar-se darrere d'uns matallons i posar-se a descarregar. Tenia tantes ganes de fer les seves necessitats que gairebé no va tenir temps d'abaixar-se els pantalons. I sense adonar-se'n, el Zoglobolo es va cagar damunt la llarga i majestuosa capa que s'havia posat per fer bona impressió. Feta la feina, en Zoglobolo es va incorporar al camí i va ordenar que es reiniciés la marxa.
Uf, quin descans!
Es va dir, ara se sentia molt millor, però el bo del cas és que el rei continuava caminant impassible, sense adonar-se que duia una pudeta tifa enganxada a la capa. Quan tota la comitiva que l'acompanyava va descobrir que en Zoglobolo arrossegava aquell fastigós pastís, van començar a petar-se en riure. Però això sí, intentaven no fer soroll, perquè temien que el rei s'empipés.
Xiu-xiuellaven i es passaven la pelota als uns i als altres, perquè ningú no s'atrevia a dir-li la veritat. Jo no li dic pas, que ho faci el flautista, que per això hi és, va exclamar el més llest de tots. El flautista, però no les tenia totes. L'home s'hi va acostar lentament fins a situar-se a la dreta del rei. Li tremolava tot el cos i estava tan nerviós que ni se'n recordava de bufar.
Què diantre estàs tocant, flautista? Perquè no entenc res,
cridava el rei.
O toques alt i clar o manaré que et tallin la llengua ara mateix.
El flautista estava tan espantat que el pobre era incapaç de fer dues notes seguides. Era una imatge grotesca. el músic suava la carcanada, intentant que la flauta sonés, mentre al seu costat el rei se'l mirava amb posat majestuós, tibat com un pal, tan orgullós de si mateix i de la seva condició, però sense donar-se que portava una cagada molt grossa enganxada a la capa. Finalment, el músic va calmar-se i va aconseguir tocar, i de la seva flauta va sorgir una melodia suau.
Miranda rei, miranda van, miranda rei, miranda van. Semblava dir la flauta amb un so deliciós. Miranda rei, miranda van.
Què carai diu la flauta? Que miri endarrere i que també miri cap endavant? No entenc res.
Murmurava el rei. Com que en Soglobolo havia de caminar molt dret perquè no li caigués la corona, cada cop que es girava per mirar, Rera no podia ajupir prou el cap per veure el terra. Per tant, ja podia mirar cap on vulgués, que no hi havia manera que reparés en aquells extrements que duia enganxats que trien totes mosques.
Quina ximpleria!
Va comentar el rei cansat de girar d'un costat a l'altre com una baldufa sense veure res d'estrany.
No sé què voleu que vegi. Prou, que se m'està acabant la paciència. Seguim la marxa, que no vull arribar tard a la reunió. I des d'ara mateix no vull sentir ni una sola nota més. Ordeno que fem la resta del camí en silenci absolut.
Tots van complir l'ordre al peu de la lletra i durant el temps que va durar la caminada ningú va gosar a dir ni piu.
Després de recórrer un bon trajecte, el rei Zogloboló i la seva silenciosa comitiva van arribar al lloc de la reunió. Allà hi havia els monarques de la gran majoria de les tribus africanes, vestits amb els seus millors vestits i tocats amb les corones més enjornadores. L'ambient estava molt animat, però només entrant en Zogloboló, els presents van començar a sentir un olor repugnant i fastigós. Quina pudor! Però quina pudor que fa! Repetien els reis un darrere l'altre tot tapant-se el nas. Buaf, és insuportable. I el rei Zogloboló seguia la lluna, sense assabentar-se de res.
Demano la paraula,
va dir molt silentment. La sala va esclatar en un murmuri general. Els reis es van mirar els uns als altres completament desconcertats.
Si us plau, senyors, els demano una mica de silenci perquè pugui parlar,
va insistir el Zogloboló. Però ningú callava, tothom murmurava amb el nas tapat per evitar ensumar aquell tuf insuportable que havia envallat tota l'estança.
Volen fer el favor de callar? Home, ja està bé!
Cridava el rei tip que no li fessin cas.
El gran Zogloboló vol parlar!
Però no hi havia manera. Els altres rois continuaven xerrant entre ells, premen-se el nas amb els dits com si fos una pinça de la roba, assenyalant la capa estampada de caca que duia posada el rei Zogloboló.
En Zogloboló va començar a posar-se nerviós i a empipar-se per moments. Finalment, un rei molt elegant d'una tribu llunyana es va atrevir a parlar. «Oh, gran rei Zogloboló», va dir amb molta cerimònia, «perdona la meva gosadia, però crec que parlo en nom de tots els presents. Tu que ets un rei gran i poderós, tu que ets un rei i rei i exemple de tot, tu que ets un rei digne del teu poble, equanime i generós, tu que ets un rei que ho veu tot, per què no dones una ullada al que hi ha darrere teu? Perquè no entenem com t'atreveixes a presentar-te al nostre i a demanar la paraula, portant una merda enganxada a la capa». Les rialles ressonaven per tota la sala, fins i tot més d'un rei va haver de sortir disparat perquè es pixava de riure. Quina pesta que fa, repetint una vegada i una altra. Mireu-lo tan elegant i arrogant i dur la capa plena de merda.
En Zogloboló es va treure la corona, va girar el coll i va descobrir la tifa. Quin horror, es va dir. En Zogloboló no sabia on ficar-se.
Mare meva, quina vergonya!
Va clamar, vermell com un tomàquet.
Quina vergonya més gran! Per què ningú no m'ha dit res? Per què ningú m'ha advertit que portava aquesta porqueria enganxada a la capa?
Avergonyit i humiliat, el rei Zogloboló va tornar immediatament al seu poble i mai més va participar en les reunions que celebraven anualment els caps de totes les tribus d'Àfrica. Mentre caminava de tornada a casa, el rei Zogloboló es va adonar que ell tenia la culpa de tot el que li havia passat. Ell era qui havia prohibit que li dirigissin la paraula, i aquesta era l'única raó per la que ningú havia gosat avisar-lo. L'únic pecat que havien comès els seus súbdits era el d'obeir les seves pròpies ordres.
Des d'ara mateix, vull que em digueu tot allò que veieu i tot allò que penseu.
Va anunciar el rei Zogloboló a la tribu l'endemà de l'arribada.
Sóc el vostre rei, i sense vosaltres no sóc res. Per això, he decidit que escoltaré tot allò que voleu explicar-me, tant si és bo com si és dolent, perquè estic convençut que si us escolto, mai més tornaré a passar la vergonya que he passat.
El Club de Sisè, un programa de contes radiofònics amb la col·laboració dels alumnes de sisè de primària de les escoles Sencelles i mossèn Ramon Berguedà.
Malàisia, dues lunes, va recuperar les divers, urititzant Wan Chi.
Kasim i en Hassan eren bons companys, havien fet amistat al llarg del temps. Després d'anys d'anar a pescar i a caçar plegats, un dia en Kasim es va presentar a casa del seu amic fet un flam. Estava tan nerviós i esverat que gairebé no podia pronunciar paraula. En Hassan va decidir preparar-li una infusió perquè es calmés i va esperar que la beguda fes el seu efecte relaxant per interessar-se per les raons que motivaven aquella inesperada visita.
Tranquil·litza't, si us plau, i explica'm què et passa.
Ai, amic meu,
vas esperant que sí.
He vingut a demanar-te un gran favor.
Tu diràs.
Va fer en Hassan parant les orelles molt de curiositat.
Estic en un mal pas i em fan falta diners. Si no els aconsegueixo aviat, em ficaré en un embòlic dels grossos.
Va explicar en Kasim.
I quina quantitat necessites?
Va voler saber en Hassan.
500 monedes i et prometo que te les retornaré en temps de dues llunes.
Va assegurar en Kasim.
En Hassan va pensar que quan la seva amiga se refereix a dues llunes, en realitat volia dir dos mesos. I com que no va trobar més prudència, va acceptar la proposta i li va fer un préstec de 500 monedes. Dos mesos després, el Hassan va anar a trobar amb el Kasim per reclamar que li tornés els diners, que feia honor al seu compromís que li quedés deute pendent.
Kasim, ja han passat dues llunes.
Va recordar en Hassan.
I crec que ja ha arribat l'hora de que em tornis als calés.
I en Hassan es va quedar de pedra quan en Kasim li va contestar.
Oh no, amic meu, jo et vaig dir en res de dues llunes i que jo sàpiga, al cel de lluna només brilla una.
En Hassan se'n va tornar a casa molt empipat amb aquella excusa. Està absolutament decebut per la manca d'honestedat del seu amic i se sentia que l'havia enredat com un babau. No s'ho hauria imaginat mai, però en Kasim s'aprofitava de la seva bona fe i de la seva amistat, i això no ho podia consentir de cap de les maneres. Li va donar voltes i més voltes a la fe. Es va passar nits en vella i sense dormir. Però en Hassan no va parar fins que se li va ocórrer una bona pensada per recuperar les 500 monedes que li devia en Kasim.
D'aquesta manera, una nit de lluna plena, en Hassan va convidar en Kasim a donar un volt a la vora del riu. Passejaven tranquil·lament per la zona on acostumaven a anar a pescar, quan en Hassan va aprofitar per mencionar el deute encara per saldar.
Ja et vaig dir que te'ls tornaria en temps de dues llunes.
Va insistir en Kasim.
I de moment, que jo sàpiga, només em brilla una de lluna.
Ja, això és el que tu penses.
Va respondre en Hassan petant-se de riure.
Al cel hi brilla una, però aquí al riu n'hi ha una altra. I una lluna fan dos.
I era del tot cert. La lluna plena brillava al cel, però reflectia amb tanta intensitat i nitidesa a la superfície del riu que tothom diria que aquella nit era una nit de dues llunes. En Kasim es va veure atrapat per l'ardit i el bon seny d'en Hassan i no va tenir un altre remei que tornar-li trinco-trinco les 500 monedes que li havia prestat.
Escolta Constantí Ràdio, el 97.9 de la freqüència modulada, el canal de l'emissora de la TDT i també per internet a constantiradio.cat.